En aquest programa especial de Mossega la Poma ens acompanya un vell i conegut amic del programa, el professor Ton Sales, amb qui iniciarem conversa parlant d'IBM i els nazis. Tocarem temes sobre la història de la informàtica i la conversa ens portarà fins on ens porti.
És que sobretot hem de parlar de nazis, perquè ara que aquí a Catalunya som tots nazis, doncs hem de saber quin pas hi dona.
Ah, exacte. I això també comptant avui amb la presència del nostre productor, el senyor Raimon Lapuente.
Hola Tomàs, quant de temps feia que no venia?
Que no venies al programa.
Molt de temps.
Per tant, avui tindrem un programa especial amb en Ton Sales i amb en Raimon Lapuente.
I sense en Raül.
I sense en Raül.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, el senyor Albert González. Que poc li queda per tenir micro.
Guapo,
guapo. Ja ho patireu, ja ho patireu.
En primícia, la temporada que ve, el senyor Albert, alias Cupa, tindrà micròfon tota la temporada.
Qui escolteu ara parlar és el codirector del programa, el senyor Marc Alier.
Hola, Tomàs.
Productor i per fi davant del micro aquí a la taula, el senyor Raimon Lapuente.
Bones a tots.
El senyor Raimon Lapuente existeix.
Dues temporades de què?
Fa dues temporades que no estàs aquí de locutor.
Dues... Una i mitja, diria.
Una i mitja, diria jo.
Què va ser, arribar a la ràdio i tu marxar?
Pues pràcticament sí, quan vam arribar a la ràdio...
O...
Sí,
vas fer dos
sí,
o tres
sí,
programes.
Vaig fer dos o tres programes. Vaig fer el bo, vaig fer el del d'això, com es diu, el noi aquell Calvet. El...
No ho recordem ara. Bé, després ho recordarem. Convidat avui el professor Ton Sales, professor d'Història de la Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ton, molt benvingut a Mossega la Poma de nou.
Gràcies.
Molt contents i bé.
I també val a dir que en Ton, a més a més, ha sigut treballador d'IBM. Eh? No,
per això avui el tema...
És part de la història de la informàtica.
És part de la història. Sí, sí. I conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Seguiu-nos a iPhone i Android amb l'aplicació Mosseguis, amb dues S's. Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles.
Tomàs.
Un plaer compartir hora amb tots vosaltres.
Tomàs, avui estic molt content.
Ah, sí? Què et passa?
Sí, perquè
estàs content? Estàs content perquè ho petes tot. Has petat el teu
tot,
iPad,
sí.
Has petat el teu,
la teva espardenya. He tingut epifanies amb el meu Galaxy Note. El primer va petar d'una manera que va ser que no es carregava.
Ah.
I llavors el que vaig fer va ser dir, mira, compreu un carregador extern, llavors trec la bateria i carrego la bateria fora. El problema que tenen els Samsungs és que les bateries triguen un colló a carregar-se. Que triga molt. Així és com un iPhone amb una estoneta que estigui carregant-se i ja puja una pila a la barra de càrrega. Amb els Samsungs tarda moltíssim, però també tarda molt en descarregar-se. Llavors ara tinc dues bateries i vaig canviant d'una a l'altra i llavors arribo a la bateria infinita, per sempre tinc una bateria carregada a la butxaca. Però llavors, llavors ja havia tingut aquesta epifania de bateria infinita, llavors se m'ha caigut i se m'ha trencat el vidre del Samsung, amb la qual ja tinc excusa per comprar-me un iPhone 6, encara que sigui de color rosa.
Encara no hi ha iPhone 6.
No hi ha
però
iPhone
diu que hi haurà iPhone 6 de color rosa, eh?
Ah, bé,
els rumors diuen que...
Vols un telèfon del Mobile World Congress que vaig descobrir que està especial per tirar-lo?
Ja directament.
I rebota.
No? Sí, i rebota.
Rebota, sí, perquè té unes esponjetes i fa que reboti.
Està, és el que necessitem.
En Ton
porta smartphone o...?
Sí, porto un smartphone, sí.
Perquè jo quan vaig conèixer en Ton, quan vaig reconèixer en Ton com a professor...
Encara no hi havia mòbils.
Era, com?
Encara no hi havia mòbils.
Hi havia mòbils, però no hi havia smartphones. Però jo era el professor que anava, el jove que anava amb una Palm per al departament,
sí, sí.
I en Ton era el que es connect, amb el Windows es connectava en el Unix per llegir el mail i llavors els imprimia en paper. Aquest era el seu workflow. Llavors arribaves a la impressió i veies els mails d'en Ton allà tots impresos.
Ara parlem, començant a parlar d'IBM i els nazis.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Ton, benvingut a Mossega la Poma. Avui ens explicaràs sobre la història d'IBM i els nazis.
Sí. A veure, per llançar el tema, és, i sabem que últimament ara sabem que ens estan espiant per tot arreu, Obama, l'NSA, els Prismes, fins i tot Facebook ens espia per tot arreu, i llavors algú diu, home, i què, hi ha allò de l'Eric Smith que deia, si algú no fa una cosa dolenta, no ens hem de preocupar, no s'ha de preocupar perquè l'espiïn. Però aquí hi ha un precedent important de dir gent que ningú feia res dolent i en canvi es van fer servir ordinadors per coses bastant dolentes amb les seves dades, no?
Sí, sí. Sí,
és que... I és sorprenent, potser també valdria la pena aclarir que IBM existia, ja existia com a companyia quan estaven els nazis al poder.
Bueno, IBM té més de 100 anys, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Fundada el 1913, com amb un altre nom, CTR, i va agafar el nom aquest 10 anys després, al Canadà, perquè... va haver de sortir d'Estats Units
deies,
sí, sí. Bueno, i es va instal·lar al Canadà, a l'altra banda dels llacs, i allà els hi van dir aquest nom està registrat, posi un altre nom, i va posar International perquè sortien fora dels Estats Units Business Machines, que a Barcelona es va traduir com a Màquines Comerciales Watson.
Ah, Màquines Comerciales Watson.
Sí, Business Machines.
Perquè el fundador es deia Watson.
Sí, I era a casa seva, de fet. O
sigui que... Per això ara tenen aquest supercomputador que es diu Watson.
El Watson, sí. I això, hi havia durant la República, hi havia el Passeig de Gràcia, en un d'aquests llocs que ara ja segur que hi ha un hotel, hi havia en un del xamfrà i posava en un balcó Màquines Comerciales Watson.
Que era la seu d'IBM a Barcelona, al Passeig de Gràcia?
Sí, sí.
Curiós.
Bueno, tenien oficina. Sí, sí. Jo no l'he vist, això era durant la República. Sí que durant la República també hi eren. Mm. Sí, sí, però comercialitzaven màquines d'això, com màquines comerciales, que no se sabia què eren. O sigui, la gent ho trobava coses estranyíssimes. Els francesos en deien machines statistiques, màquines estadístiques, perquè servien per fer estadístiques en fitxes perforades. I ara sabem que se'n deien, o els deien els americans, tabuladores. Doncs venien tabuladores i alguns clients hi havia aquí. Per exemple, el gas natural. No, perdó, gas, catalana de gas.
Catalana de gas.
Que tenia, efectivament, feia servir fitxes, els processava amb una tabuladora, això als anys 30. I llavors anava per les cases amb la fitxa perforada i a sobre hi posava, encara no hi havia impressora, no se sabia què hi deien els forats, però a sobre hi posàvem les lectures dels comptadors. I la gent... quan veia els de la catalana, deien els de les màquines del gas. O sigui, durant molt
les
de temps...
Les màquines del gas,
les
sí.
Màquines, durant molt de temps, a Catalunya, les tabuladores se'n deien les màquines del gas. I és que després vam saber que eren tabuladores, etc.
IBM i els nazis.
Sí, aquí hi ha... quan parlem de nazis, tenim una cosa crònica. Tenim una confusió de dades, perquè pensem en els nazis i afegim coses que hem sabut després. Mm. A l'època dels nazis no se sabia el que estaven fent, no ho sabien ni els alemanys, encara que ho poguessin sospitar. Però és que tampoc havíem llegit l'Orwell, perquè no es va publicar fins després de la guerra, i el gran germà, que ho sap tot, etc, etc.
Ja estava escrit.
Però no, va escriure el 47.
El 47, sí.
Després de pensar molt sobre l'Stalin...
No era de la granja? El rebel·lió a la granja és d'abans o després de la guerra?
Ostres, em sembla que és abans. És sobre l'estalinisme. I el gran germà ve a ser una mena d'extensió de l'estalinisme a tot el món, no? Uh-huh. Quan hi ha una dictadura mundial i tal. Sembla que és posterior. Doncs està escrit el 47, publicat el 48 i llavors... Bueno, s'han dit 1984, però és per la transposició de les dues dades. Però, esclar, veiem l'Orwell, el gran germà. I després també hem vist, o vam veure als anys 60, al 61 concretament, el judici que se li va fer a l'Eichmann a Israel. I llavors va resultar, bueno, allà ens van explicar una mica les entranyes del sistema nazi, que no ho sabíem. Llavors, però ara sí, ja tenim una visió.
És interessant, eh? Fins als anys 60 no vam començar a saber l'entrellat que hi havia darrere i com realment es gestionava tot. No?
Sí.
Ara sembla, ho hem llegit tant, ho hem vist en les pel·lícules, però no se sabia.
Fins i tot l'Holocaust i els camps d'extermini i tot això va costar molt, perquè molta gent ho trobava inversemblant.
És mentida, això no...
És que no podia ser, perquè... O, es veien els documentals de les tropes americanes quan van arribar, i les russes, van arribar als camps d'extermini, però... potser semblava surrealista allò, però després es van anar sabent i realment era això. I va costar molt als mateixos a les mateixes víctimes que se'ls reconegués l'estatus de víctimes, perquè és que una cosa increïble no dona lloc a efectes jurídics, no? Si no t'ho creus, com és possible que facis un homenatge? O sigui que va costar molt.
Els judicis de Nuremberg quan
van ser? Sí, el 46, 47, 48.
Però va ser una cosa que es va fer molt ràpid.
Sí, i va ser molt impressionant, i gràcies a un fotògraf català que es va amagar els rodets amb un mitjó i tal, doncs es va poder veure que efectivament hi havia connivència amb el Himmler, anava allà a visitar els camps i ho veia, tot, que era perfectament sabut de les jerarquies. Però, de tota manera, era una cosa tan forta d'acceptar que pels mateixos jueus, que fins als anys 50 hi va haver una sèrie de gent com l'Elie Wiesenthal i tota una sèrie de gent que van intentar per fer sortir a la superfície això, i se'n van sortir. I als anys 60 hi va haver un altre esforç molt gros de molta gent també per fer que els alemanys se n'adonessin del que havien fet els seus pares, dels seus avis. Ara ja els alemanys ja ho saben i se'n penedeixen, però va costar molt, perquè és una cosa tan traumàtica. Després van escriure tota una sèrie de víctimes que sabien escriure, van escriure com el Primo Levi, o com en el cas nostre el Abat Piniella, o en el cas de, bueno, el Kertész, que després ha sigut Nobel.
Se'n penedeixen, però si un llegeix les portades del Bild, per exemple, veuràs que certes actituds, diguéssim, respecte als que no són alemans, tornen a estar de moda, eh?
Sí. Hi ha un remanent xenofòbic a Europa que no es perd mai. És remanent, i no només a Alemanya. Te'l trobes a França, te'l trobes a Grècia, te'l trobes a molts llocs, i aquí també.
L'antisemitisme va començar a l'edat mitjana i al segle XIX, on estava més en boga, era França, precisament. Hi ha tota una sèrie de teòrics francesos.
I aquí, déu-n'hi-do, la literatura catalana també recull l'expulsió dels darrers jueus de Mallorca, amb, com es diu, el darrer blau, aquest llibre del darrer blau, que realment també va ser episodis traumàtics. Vull dir que a la xenofòbia imbuïda a Europa la podíem anar remuntant històricament.
Crec que ens estem desviant.
Sí, volíem aterrar. O sigui,
en el guió posa hem de divagar amb Anton.
Ho feia perquè tu volies dir quan ens vàrem assabentar d'aquest punt.
Sí, i llavors quan tornem als nazis i mirem els documents, ens adonem que els nazis no és que fossin tontets, però una mica sí, perquè eren molt, el que es vulgui, però molt sectaris, es mataven entre ells. Ara fa dos dies es va commemorar la nit dels ganivets llargs, es van pelar entre uns els altres. Sabem moltes coses, però hi ha moltes coses que sorprenen avui que les sabem. Per exemple, els nazis deien, home, segur que feien la bomba atòmica. Doncs no la feien, no se sap per què, la podien haver fet, tenia el Heisenberg allà, no la van fer. Els nazis podien haver vigilat a tothom, i de fet tenia la Gestapo que tenia una fitxa de tothom.
De fet, el DNI és un invent nazi per controlar, o això és el que jo he llegit.
És, diguéssim, estant a l'òrbita feixista d'Europa, de dir...
Sí, és universal, diguem.
És com una invenció que serveix en aquests règims i que nosaltres hem adoptat molt, molt feliçment.
El franquisme l'any 42, el DNI és del 42, o sigui que feixista total.
Que per sort encara en els anys 80 hi havia gent, hi havia DNIs duplicats, per això es van afegir la lletra.
Sí, no.
Ah, sí, hi havia DNIs duplicats.
Jo treballava en una empresa on teníem problemes amb això dels DNIs duplicats.
La Infanta fa dos dies.
La Infanta, sí.
I penseu que als Estats Units no hi ha DNI. Vull dir que el DNI no és una cosa universal.
Bueno, però tenen el número de seguretat social.
Sí, que fa.
Sí, o el carnet de conduir. Bueno.
Deia que els nazis haurien pogut controlar el que pensava cada un. I ho feien, però no d'una manera gaire científica. Així com tot l'extermini va ser científic, va ser industrial, va ser fet per enginyers i per buròcrates bons, diguem. Però científicament. Bueno,
Èticament deplorables, però...
La ciència sempre ha sigut capdavantera en tot, desgraciadament. Hi havia un militar espanyol que deia que la ciència, la guerra, era la ciència aplicada a la barbària.
Sí.
I és exacte. Les guerres que actualment no s'haurien fet si no arribés a ser per la ciència. La ciència ha sigut un gran contribuïdor.
Però, en canvi,
i continuem, oi tant. Mm. Però, en canvi, els alemanys, tot i que van aplicar la ciència
A molts camps, no?
Sí, però a més amb gran entusiasme, en molts camps, sobretot el de l'extermini, en canvi no el van aplicar ni en els cas dels nuclears, les armes nuclears, ni tampoc per vigilar la gent, sinó simplement per portar comptabilitat. O sigui, quan un dels caps nazis, que no era nazi, però un dels caps que estaven amb responsabilitats d'estat, va contactar amb la Hollerith, que era el nom que tenia IBM a Alemanya, ho va fer per portar la comptabilitat de la gent que entrava i sortia d'Auschwitz i dels camps de Sermini, no per saber què pensaven o si eren jueus o no eren jueus, això se'ls portava uns altres documents que estaven ben registrats. Però és de la ciència, o els tabuladores en aquest cas, només era per portar la comptabilitat. Algú hauria pogut dir, home, sobretot veient les 9 d'en dir, escolta, hauríem pogut controlar moltes més coses. No ho va fer.
Però quan dius la comptabilitat, pot comptar la gent que entrava i la gent que sortia? Sí, sí, o sí. Les seves pertenences, el que tenien, els seus...
No. Bàsicament comptar... era una qüestió administrativa. De fet, les tabuladores van començar, un dels primers impulsors era per portar que els trens arribessin a les hores i que no es creuessin al mig de la via i que apareixin a l'estació, que és una cosa complicada.
I per fer aquests càlculs s'utilitzaven...
No, aquí passava exactament, era un problema de trànsit. I essencialment els Hollerith o les IBMs que es van contractar a Alemanya sembla que eren per això, no eren per motius ideològics.
Seguim conversant amb aquest tema superinteressant.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Seguim amb tertúlia amb el professor Ton Sales parlant de història de la informàtica i els nazis, en aquest cas d'IBM i els nazis.
Sí, va sortir un llibre ara no, als anys 70, 80, que era IBM i els nazis, o una cosa així, el títol ho deia tot. I va causar molt de rebombori perquè era una època en què tothom era d'esquerres i tothom era del maig del 68 i tothom volia... les multinacionals horroroses i IBM especialment. I llavors tothom va llegir aquest llibre veient-hi més del que deia. En realitat, i després me l'ha rellegit, i en realitat l'únic que diu és això, és les fitxes, era un per cada senyor, i les feien servir per veure quants forns necessitaven per cremar-los, quants entrepans, quant gas necessitaven per matar-los, coses d'aquestes. O sigui, no era amb la voluntat que ara podríem tenir de controlar les seves vides.
Informació, sí, sí.
Les seves vides, ells consideraven que ja les controlaven.
Home, també suposo que li donaven molt poc valor a les seves vides. No?
Per això. Sí. Però també es va fer servir per fer un control de cens. Un control de cens, diguéssim, seleccionar, aquests són els que tenen que anar cap aquí.
Sí, per això, de fet, sí, per això estava prevista les lleis de Nuremberg, que van sortir l'any 33, quan de seguida que va pujar el Hitler al poder, el gener i el març, el maig, ja estaven programades les lleis en les quals es especificava quin tant per cent en vuitens i setzens havia de tenir un de sang jueva, coses d'aquestes.
En funció de la quantitat de sang jueva que tenies, anaves o no anaves?
Sí, si tenies el cònjuge d'un ari, llavors s'eximien d'unes certes coses. Era una cosa complicadíssima. Estava copiada a la Inquisició, de les lleis de sang.
Això que expliques és com un algoritme sanguini, no?
Sí. Era exactament això, però sense màquines.
Una matemàtica del mal.
Sí, senyor. I això l'any 33, quan encara no havien fet cap disbarat, ni s'havien matat entre ells, ni els de ganivets.
Però ja les coses que estaven dient eren terribles.
Sí, evident. Només cal llegir el Mein Kampf, que ara em sembla que no el podem comprar, perquè està prohibit,
per internet segur que hi és.
Però ja ho deia tot, el Hitler. I si no es pot llegir l'entrevista que li van fer el Chammà i el Pla l'any 26, i ho explicava tot, també. Era la mateixa època que escrivia el Mein Kampf.
Per aquells que pensin que la tecnologia sempre ha estat per coses bones, avui estem descobrint les coses fosques de l'àmbit de la tecnologia.
Al final es fa servir per alguna cosa bona, però d'entrada per fotre canya.
Anem a seguir explorant aquest costat fosc de la tecnologia.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
A veure, Ton,
a veure, més... És una llàstima, digues. Perquè ara que deies al costat fos de la tecnologia, podies haver ficat a Capside.
Perdona, nosaltres som al costat lluminós. Dic nosaltres perquè jo treballo a Capside. Som al els costat Jedi's lluminós. Som els Jedi's. Perquè penseu que ara Capside és tot verd i blanc.
Però a tothom li agrada en Darth Vader. Tothom estima en Darth Vader.
Sí, home. Sí. Sí. Precisament Darth Vader tret totes les imatges tretes del tot, heu vist, no? O sigui, estan tretes de les imatges dels nazis i de la...
Clar, l'estètica veideriana ve d'aquí.
Com podríem anar saltant tot a altres aspectes també foscos de...
Bueno, és que jo ara que pensava que estaves dient el costat fosc, jo crec que no hi ha un costat fosc o no hi ha un costat fosc que sigui separable.
La ciència en general, és segons ciència, com s'aplica.
La ciència té poder, com diria el Peret, no? Sí, sí. La ciència té poder. I si és poder, aleshores la gent que vol usar el poder o que el vol exercitar, naturalment usa la ciència, perquè dona molt poder.
Passa que la ciència dona poder i també està, diguéssim, dirigida pel poder, perquè, per exemple, avui en dia, on hi ha diners per investigar, allà s'investiga, i on no hi ha diners per investigar, no s'investiga, i segons el que investiguis, ni publicaràs.
No, hi estic gaire d'acord amb això, perquè la ciència, precisament, una de les gràcies que té és que no és direccional. És a dir, tu no saps el que trobaràs. I, per tant, tu has de tenir una certa llibertat i gràcies a això...
Però si es fiquen diners cap a una direcció...
Sí, però poden sortir malament. És a dir, una inversió no té per què donar. Amb ciència, una inversió mai pot ser rendible. Però no hi ha cap garantia de...
Però la manca absoluta d'inversió, en un sentit, també farà que la cosa no avanci. Però si hi ha hagut coses que s'havien descobert i s'havien dit que s'havien oblidat.
Sí, però hi ha moltes coses que s'han descobert que són bones i s'han descobert en finançament. Els Medici, per exemple, els Medici a Florència van finançar molta ciència perquè volien derrotar els pisans i els genovesos i els venecians i els catalans. Però d'aquí van sortir moltes coses que als quals els hem d'estar agraïts perquè van sortir aquestes coses, moltíssimes.
Com el velcro i el microones que van sortir per enviar la gent a la Lluna.
Per exemple, no? I per la Segona Guerra Mundial, quantitat de coses que devem a la Segona Guerra Mundial, des de tota una branca del matemàtic.
El plàstic. Sonar.
El plàstic i els mitges de nylon.
El plàstic, de fet, no ve per la Segona Guerra Mundial, sinó ve per la necessitat d'utilitzar els subproductes, els residus que generaven el refinar el petroli. Sí. Tots els residus de clor que generen quan en una refineria se n'havia de fer alguna cosa. Llavors els van dir als químics, tothom a investigar què fotem amb les restes de clor i a partir d'aquí surten els plàstics. I que es podien fer coses com el plàstic a partir d'altres coses, però es van ficar tots els químics a investigar què fem amb el clor que sobrava. Evidentment, després s'aplica.
És que jo no estic gaire d'acord amb aquesta idea, que ja sé que és molt estesa i, per tant, vaig contra real, però jo crec que segurament les grans companyies deuen pensar que si inverteixen molt tindran un producte seu. És una mica com, no sé, l'Església inverteix en missions perquè suposo que deu comptar amb ànimes convertides. I no sé si aquest càlcul...
aquesta comparació...
Però m'imagino que les multinacionals deuen pensar... tant de R&D, de despesa en recerca i desenvolupament, tants beneficis.
Jo crec que això
no funciona.
Només...
Afortunadament, no funciona.
Sí, funciona però només amb les farmacèutiques i les químiques que poden patentar.
Les petrolieres.
Home, el que s'està fent ara amb els organismes genèticament modificats que fan aquest tipus de collites que no es pot... que jo planto un blat i aquest blat, si el pagès veí està contaminat amb el meu blat, m'han de pagar també... que l'expliquin a Monsanto, no?
Sí, bueno, però això ja són... Sí, però això ja no té res a veure amb la ciència. La ciència no dictamina que tu hagis de fer aquestes coses. Això són els negocis o els interessos comercials. Però la ciència en si, és a dir, quan poses un investigador a fer recerca, no sap que sortirà. I és possible que no surti res, o que surtin coses molt positives que són resultats negatius. Que això és importantíssim, de dir, això no funciona. Aquí, l'empresa que s'hi ha gastat els diners per obtenir un resultat i es troba que no obté els resultats, doncs s'emprenya, no continua invertint en això, encara que potser ho hauria
de fer. En qualsevol cas, el fet que estiguis investigant fa que almenys neguis un camí. O diguis, vale, sí, per aquí no tirarem.
Evident. Sí, sí.
En qualsevol resultats... cas és positiu, tot i que no li reporti beneficis immediats per l'empresa, almenys
és que la recerca,
tots nosaltres,
la recerca en si no ha de portar un benefici econòmic immediat. No és l'objectiu de la recerca.
Correcte.
Una altra cosa és l'objectiu d'investigació i desenvolupament que facin les empreses.
Aquest és, una inversió.
És una inversió.
Investigació és una inversió.
Sí, però hi ha molts resultats. I ara, si ara en aquests moments estigués en una situació de recolliment i intentés recordar totes les coses que tinc al cap sobre casos de ciència que ha donat resultats absolutament contraris als buscats, són increïbles. Casos de gent que buscava, jo què sé, un cigarret més addictiu i en canvi després ha resultat que s'ha fet un producte que en canvi farmacèuticament era bo. No ho esperava ningú. I segurament el que ha agafat la línia de la línia farmacèutica o per curar el que sigui, era un tio que no tenia res a veure amb la indústria tabaquera i tampoc amb la indústria farmacèutica. Vull dir que això, afortunadament, la ciència és un terreny en el qual l'anarquia regna, afortunadament. És dels pocs terrenys en els quals ens podem sentir lliures.
Sí, sí.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Seguim a Mossega la Poma en companyia del professor Ton Sales, que com ja veieu avui és un programa totalment heterogeni i totalment parlant de qualsevol tema relacionat amb la història de la informàtica.
De deriva, sí. Jo recordo la ciència, que no té una fita prefixada, i també recordo els comentaris de cafè als pobles, que comences a parlar
no saps bé on et porta.
A mi m'agraden les dues coses, la ciència i els casinos de poble. Doncs no, deia que hi havia una cosa que m'havia deixat al tinte parlant dels nazis i de IBM. Havia dit que els nazis havien badat amb l'aspecte de les armes nuclears, en canvi amb els coets això la van encertar.
Sí, amb el rocket sí, amb
el B1 i el B2. El B1 era un estàtua de reactor amb bales.
Que fotien papinos directament a Londres
i
que van ser
B2,
tota l'experimentació sobre els reactors, no?
Sí. Però bueno, van badar amb això. També van badar amb la qüestió del control de les ments en el sentit del gran germà, de controlar, de... Això no ho van saber fer. Es basava tot
en propaganda,
cosa...
no?
Sí, però una propaganda molt ben pensada, però per psicòlegs i per radiofonistes. És a dir, era el Goebbels que es xupava de tot el que li explicaven els psicòlegs. Això digues-ho perquè ja ho veuràs, això farà mal aquí i allà. I feia... Però el Goebbels, que sabia parlar molt, era un tio que recorda polítics actuals, amb molt mala idea, que sempre diuen el que molesta més, etcètera, etcètera. Bueno, però es basava en el Goebbels. Si el Goebbels s'hagués mort abans o no s'hagués suïcidat, doncs probablement no hauria quedat amb res. Hi havia moltes... Però amb això, fins i tot, els guanyaven els anglesos, però tenia el seu departament de rumors. Ara ha sortit un llibre parlant dels rumors, la importància dels rumors, i dels rumors anglesos durant la guerra. Sí. Però encara hi ha un camp en el qual eren més estúpids. I era amb el camp del xifratge.
Ah, sí, la famosa màquina.
Els alemanys se'n van anar al llit o a morir-se, o a Llunfos, o els van executar a Nuremberg, pensant-se que el desembarcament a Normandia i tots els submarins que els hi deixava era perquè hi havia un espia traïdor a l'alt comandament alemany. No van pensar mai que hi pogués haver un poble que es deia Bletchley Park a Anglaterra, on hi hagués un tio com el Turing que els hi descriptés els missatges. No ho van, quan els hi van dir durant el judici de Nuremberg,
no s'ho creien.
No pot ser. Això era un traïdor que teníem nosaltres. Com el Pujol, aquell famós català que els enredava, també se'l creien. O sigui que eren una mica estúpids.
La màquina, has introduït el tema de la màquina Enigma, que és un tema que dona molt de sí.
A més, ara en el Bletchley Park, des de fa un parell d'anys, ja s'ha convertit en un museu estable i fan visites. Llavors, i t'expliquen tot.
Aniré de visita.
Com? Sí. Aniràs de visita i ens has d'enviar fotos, fer un reportatge.
Jo hi vaig estar fa un any.
Sí, oi?
Recuperarem aquest tema de seguida.
Conec el Joel Greenberg, el que ho porta.
Recuperarem aquest tema de seguida. Anem a fer un moment de pausa musical i tornem de seguida.
Endless space and highway signs as I drive along these yellow lines. It comes clear to me, along this old road that I found the pathway to my soul. And all the time that I was chasing bloodlines, couldn't really hear or feel the signs and those precious things that I didn't see. But all this time it was here with me.
Tornem a taula avui amb un programa especial amb Anton Sales, un programa obert on la conversa es portarà on la conversa es porti. Què deies, Marc? Volies fer una mica de sinopsi?
Estàvem parlant de l'època aquesta de la màquina Enigma i també dels UV1 i els UV2 que tiraven cap a Londres quan li va fer, el Hitler va fer el Blitz, que en deia que l'obliviació de Londres, que els anaven bombardejant. I llavors hi ha diversos llibres que s'haurien de llegir. Primer de tot hi ha un llibre que es diu Cryptonomicon.
Ah, sí.
Si hi ha algun mossegui que no acaba no llegint el Cryptonomicon, anirà a l'infern. Existeix o no, però hi anirà. Dic, encara que sigui...
I quan arriba a l'infern són el que es trobarà...
Que una maquinista amb un dissabte per la tarda.
Saps el que es trobarà? Sí, la maquinista i un dissabte a la tarda i a l'infern són coses bastant similars. I quan arribi, a més, es trobarà la compte de Facebook ja creada.
Exacte. Exacte. I després hi ha les dues novel·les que van treure el Premi Hugo ara fa un parell d'anys, que són el 2011, que es diuen són Blackout i All Clear de la Connie Willis, que són és una sèrie de novel·les que ja porta arrossegant la Connie Willis d'uns viatgers del temps que van cap endarrere el temps, i llavors n'hi ha uns d'aquests viatgers que es queden enganxats per passar tot el Blitz, tota l'època dels bombardejos a Londres allà dintre. Llavors, evidentment, sempre hi ha algú que cau a Bletchley Park, uns altres que es troba els que estan fent rumors, uns altres són les ties que es dediquen a conduir taxis fent-los servir d'ambulància, perquè, clar, els homes no hi eren. O sigui, bàsicament, una de les coses bones per la dona que va passar al segle XX va ser la Segona Guerra Mundial, perquè quantitat de coses que els homes feien i doncs, rols que van adoptar les dones i que quan es va acabar la guerra no van deixar. I per això a Connie Willis li agrada escriure sobre aquestes coses i estan molt ben documentades, són novel·les impressionants.
La introducció que havíem fet abans, tu la volies lligar una mica amb l'ús del bé i del mal?
Perquè...
Mal i, o sigui, la maquinista, dissabte per la tarda...
Facebook, eh? Facebook és molt mal. Sí, digues.
Que deia que la tecnologia, precisament perquè és molt potent, permet moltes coses i per això és aprofitada. La primera aprofitament, segurament el més massiu, és per fer guerra i per destruir. Abans es destruïen els soldats, després els edificis, les ciutats, i després es destruïs simplement tot, comptant els civils. Això ja ho sabem i això ho passo. És una part de la tecnologia que és un bé, potencialment, i que es fa servir per fer més sistemàtica per destruir quan hi ha voluntat de destruir. Si no hi ha voluntat de destruir, aleshores es fa recerca per matar més, però no s'acaba de matar ningú, no? És com, durant els rearmaments passa això. Esperem que ara no es mati ningú, o es mati només en llocs aïllats, com a Síria, i prou, i que no s'acabi. Però després hi ha una sèrie de coses que són subproductes de la tecnologia i que són, diguem, la part fosca. Però no són la part... És que va junt. És com un mirall. Té una cara i una altra. No pots dir, només em quedo amb la que reflecteix. La part fosca que també hi és, si no, no reflectiria.
És el residu que genera, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
El teu romà Janus, no? Que tenia dues cares.
Sí, el Janus, sí, exacte, que mirava cap endavant i endarrere. Sí, bueno, el que diríem ara, algun poeta diria que el present no és més que l'interfície entre el passat i el futur. El passat ens interessa perquè el volem reconstruir, perquè no ens va agradar, i el futur és una cosa en la qual hi afegim coses que no es realitzen no mai, però que ens satisfan. No? I això és la nostra història. Vivim un present pensant en el passat i en el futur, cap dels quals és com realment són.
Estem embambats, no? O sigui,
estem embambats. Això molt, hi ha moltes frases que podria repetir ara de molta gent.
Citar Ioda i tal, no?
Sí, bueno, i Ioda i Aristòtil i coses d'aquestes. No, però volia tres casos que em semblen que estan en el caire del bé i del mal, i que per això, quan ens hi enfrontem, no sabem què opinar, perquè som ambigus. Un és amb el secret. El secret permet assegurar-se de que no passin coses
indesitjables. O que hi hagi gent que s'ha assabentit de coses i les utilitzi per fer el mal.
Evident. Ara, per exemple, estem banyats amb això del secret, amb l'Snowden, i que si s'ha vigilat, si no s'ha vigilat, etc. O si s'està vigilant a tothom, o qui no...
I els alemans estan molt enfadats, eh?
Sí, estan molt
enfadats.
I els francesos encara més.
Perquè volen...
Però els francesos s'enfaden per tot, home.
No, això és gestualitat.
I a l'Obama l'hem vist aquests darrers dies fent declaracions despistat, com feia molt que no el veia, perquè és un home que controla molt bé els mitjans i la posada en escena, i l'he vist molt despistat.
Contrapeu.
Però deies... Tot, per
una és el secret.
El secret.
L'altra és la còpia. Una cosa funciona, es copia.
Que ha sigut el que ha fet la humanitat tota la vida per evolucionar.
I això se'n diu pirateria, però quan no quan queda bé o la fan els bons, no se'n diu pirateria.
Ara una mica de xerrera de professor. Jo sempre he tingut la idea de que els alumnes, una de les coses que han d'aprendre és a copiar. Un estudiant que acabi la carrera i no hagi copiat mai, no està preparat per la vida. O sigui, una de les habilitats és copiar i copiar bé. O sigui, si copies i t'enganxen, és que no saps copiar bé. O sigui, copiar una pràctica bé i que no t'enganxin,
afegir
els fallos correctes, els punts d'allò perquè no t'enganxin, és una habilitat.
Albert ho censuraria, si pugui.
No, doncs, però són les competències transversals. Competència transversal.
Copiar.
Al final de l'assignatura dius, ei, sisplau, em poses un A de copiar perquè he copiat, i demostres després que has copiat. Seria... Pedagogia 2.0, a veure què en diu en Carles Canyó d'això. Carles, ens ho tuiteges.
El proper programa que vingui en Carles parlarem del fet de copiar.
Jo crec que ja és bo.
Per exemple, a l'edat mitjana, quan els orientals, els d'Occident, estaven més avançats, Àsia estava més avançats que nosaltres, vam copiar les seves tècniques, les tècniques dels àrabs.
I la impremta, i moltes coses.
I una pila de coses, i les vam millorar. I ara són ells que estaran darrere i que ens estaran copiant a nosaltres.
Depèn amb quines coses.
No, i això de que es diu ara, l'enginyeria inversa, allò que feien els japonesos, que compraven quatre màquines alemanyes, les desmuntaven, i a veure què passava allà i com funcionava, doncs això s'ha fet sempre.
Tinc una anècdota del meu pare. El meu pare és enginyer industrial i als anys 70 havien portat a Ginebra una màquina que havien dissenyat ells, i que en aquella màquina hi havia hagut una microrotura, la manera d'arreglar una microrotura és un forat de veritat i llavors hi fots un ramatge. I llavors es veu que doncs l'any 79 hi havia un japonès fotent fotos allà amb una càmera i l'any següent els japonesos van portar una màquina igual amb el ramatge en allà. No sabien per què hi era, però hi van posar el ramatge.
Sí, sí, sí.
Però on ens volies portar?
Cosa, sí, jo parlava del secret.
Sí, el secret.
Això naturalment, a les guerres, de fet, les criptografies, és a dir, amagar els secrets i fer-los passar per una altra cosa, això ja, ja és des de l'època dels grecs. Els grecs ja ho feien. I segurament els sumeris, també. L'altra cosa és copiar. I la tercera cosa és posar-se dintre el sistema per fer-lo descarrilar.
Rebentar, no? És diguéssim, els esquirols o
els hackers, no?
Els hackers
amb aquestes...
Sí, aquestes. O els espies, no? Una mica, també.
Si els espies el que volen no és agafar informació, sinó fer-ne passar de la que interessa, doncs així. Clar,
bueno, els elements infiltrats, l'espionatge d'infiltrats...
La desinformació.
No només generes desinformació. Primer t'assabentes del que està passant i després, quan reps de dalt les ordres pertinents, rebentes les coses, no? Això seria la infiltració.
Per exemple, una de les coses que expliquen durant la Segona Guerra Mundial, el que feien els anglesos de Bletchley Park llegien els missatges dels nazis, llavors el que tenien que determinar és a veure... com quin reaccionar amb la informació que tenien per no revelar que tenien aquella informació.
Sí.
Despistar-me. Quin és el nivell? I clar, llavors no actuar volia dir que perdria certes tropes i
anem a parlar del hacking. M'agrada molt que així s'ha arribat a aquest punt. Què volies comentar dels hackers?
No, que la tècnica d'introduir-se en l'enemic, això és molt de tota la vida i ho han fet molts, però també és una cosa més pròxima al món dels hackers, una cosa que també feia la policia. La policia, a més de tenir confidents, també tenia delinqüents que rebentaven pisos per saber com s'ho havien fet els altres. I la policia necessitava saber... Jo me'n recordo una anècdota que em va fer gràcia a l'època. Jo estava detingut per qüestions polítiques i me'n recordo que una vegada estava allà esperant amb un judici allà al passeig Lluís Companys, que se'n deia Salón de Víctor Pradera en aquella època, i tot de policies, i me'n recordo que hi havia un enrenou per allà, i és que buscaven un lladre de cotxes. I vam dir, que traguen el Manolo, i el Manolo era un rebentacotxes. I llavors volien veure com havien rebentat el cotxe aquell. I tenien, no com un confident, però un rebentador de cotxes, que el tenien protegit, perquè quan rebentés els seus cotxes, però que de vegades el necessitaven. I al final m'ho van explicar. Diu, no, és que tenim aquí uno que
sabe.
Sí, esclar, i això, només, això és exactament el que fa Google quan agafa hackers bons
i els contracta.
Ara el que fan molt és oferir premis. Treuen un producte...
Fan un hackathon.
Hi ha un concurs que es fa anualment que hi ha els tres...
Per petar les coses.
Hi ha un Chrome, un Safari, un Internet Explorer, un d'allò...
Sempre peta l'Internet Explorer.
No, sempre peta el de Safari. Hi havia un que sempre petava, que no explicava com ho feia. I cada any petava el Safari, però super de pressa. Fins que al final no sé si l'ha contractat Apple o què han fet en aquell senyor.
Però això dona lloc a una de les coses que dic jo, és que això ens posa amb una qüestió moral, ens posa davant d'una paret moral. Perquè llavors... Resulta que els hackers, és evident que si estan entrant en un lloc que no és el seu, estan cometent alguna mena de delicte, alguna cosa.
Violen.
Sí, però en canvi, d'altra banda, cauen simpàtics. Perquè dius, home, està bé això, perquè veus, mira, ja els hi està bé els d'Apple que els hi entrin.
Són
rebels i a més tenen molt enginy. Vull dir que és una d'aquestes coses que expliquem sempre als nostres fills. Escolta, sí que és espavilat, nano.
De fet, és il·legal.
Copia.
És il·legal, però hi han botigues... A la meva empresa on treballàvem passava que el que feies una auditoria de seguretat i bàsicament li pagaves al hacker perquè entrés al teu sistema i et digués on fallava.
Exacte, sí.
I llavors ho segueix fent, segueix entrant, però tu li estàs pagant.
Està fent un servei, aquest coneixement.
Té un paper que diu que està fent una feina i que la pot fer.
Per tant, aquí n'hi ha una condemna. Encara que tinguis ganes de condemnar el hacker o d'exaltar-lo, estàs en una situació ambigua.
És que l'ofici o l'activitat no és ni bona ni dolenta, depèn de com l'apliquin.
Home, el hacker et cau simpàtic fins al moment que et rebenten la compte de
Gmail. El que et cau antipàtic és el tio que et rebenta la compte de Gmail i et fa una putada. El senyor que simplement té uns coneixements...
Sí, però si li fa una putada amb un enemic teu, potser ja li perdones.
Doncs encara li faràs un microfinançament.
Per això.
Jo vull aprofitar que parlem de hacking per parlar del hacking social.
Ara, què és això del hacking social?
El hacking social és aprofitar les interaccions socials per trencar un sistema. I què vol dir això? quan amb una tu quan truques,
tu bueno, contractes... El Kevin Minsky sempre explicava que el que feien era anar a buscar les escombraries. O buscar papers a les escombraries i...
Contractar algú perquè trenqui el sistema no vol dir un tio que trenqui el sistema informàtic, sinó simplement un tio que entra, es posa una samarreta o allò que típic de, ostres, ve un tio corrents, li aguanto la porta perquè pugui entrar, jo hi he entrat, m'he colat a la teua edifici. I després ja, que me quito en la bailau, oferta passar per una persona, soc tal persona, li envies un correu, necessito el password, o soc de sistemes, o soc de tal.
Perdó, m'he equivocat, no? Minsky, Mitnick.
El
Minsky era un de l'intel·ligència artificial.
És un tant dos noms. El hacking social o l'enginyeria social que tu, sense tenir puta idea d'informàtica, aconsegueixes colar-te en el sistema o que algú et doni un password.
I ell juegos de guerra, home!
T'ha donat el password.
Que sapigueu tots, i cada cop ho fem més, Google té un subproducte que dona un codi que per fer el que seria les identificacions de... O sigui, la doble identificació, la doble password de seguretat. En algun programa hem d'explicar-ho amb calma. Jo he començat a incorporar les comptes d'Amazon i a les meves personals de Google i explicarem com funciona perquè petar un buit d'una password és... Vamos, es fa amb res.
Pim-pam.
Pim-pam.
All alone, I wasn't searching, yet here you are by my side. I tried to fight it, but it was stronger. I couldn't run, I couldn't hide. Took a little time for me to even realize we were striking gold. It took a little time for me to even realize we were striking gold. It all behind. I didn't know where I was headed as I drove into the night. Well, I guess I took a wrong turn, but I left myself to you. I worked my way through anger and challenged all my fears. If you lose what you've been handed, your trust just disappears. But it was you that pulled my heart in, and that was all you had to do. It took a little time for me to even realize we were striking gold. It took a little time for me to even realize.
Molt bé, doncs hem avançat tot el podcast, el programa, tot seguit.
És com no cal massa guió.
I estem ja a la recta final, amb temps de propostes mosseguis.
Aquí en el
casino. I vaig a llançar jo la primera proposta que té a veure amb la música que heu escoltat avui. És una música estranya. Perdó. La música que heu escoltat prové d'una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Jackie. Aquesta pel·lícula és holandesa. No és americana, comptes, holandesa. És una road movie protagonitzada per tres dones. Les pel·lícules amb dones tenen moltes més dimensions que les pel·lícules amb tios, descaradament. Són dues filles holandeses i la seva mare americana, que és la Holly Hunter, l'actriu, que està una mica pirada del cap, i és una road movie que passa amb totes elles tres. Són uns bons papers femenins i per qui li agradi la música us enllaçarem a les show notes també tota la soundtrack, tota la banda sonora de Jackie, aquesta pel·lícula que us recomano. Llegeixo una recomanació de l'Albert, fins que no tinguis micro faré de...
Castigat!
Ens recomana Café Lock, un podcast del qual ja n'hem parlat i l'hem recomanat algun cop, però bueno,
és un dels podcasts clàssics.
És amb K.
Sí, ah, va. És un podcast de... No, culpa meva. És un podcast de tecnologia friki que també recomanem d'aquí a escoltar-ho. Rai?
I jo recomano l'aplicació, la xarxa social, on vaig a treballar a Londres d'aquí 2 setmanes.
Que si fas, diu... fas publicitat... O sigui, has venit a parlar del llibre, eh?
Però encara... És un, faig publicitat d'algú que encara no hi és. És a dir, és Vaporware pur i dur. La xarxa social es diu TasteBuds, tasteboots.fm, i és una xarxa social...
Prova amics, seria, o prova col·legues, o com
no,
seria?
No, TasteBuds no, són paladars.
Ah, buds, de buds, vale. Sí, sí, sí.
Papiles gustatives.
Papiles.
Papiles gustatives.
Ah, TasteBuds, vale, vale, sí, sí.
I és una xarxa social de música, on tu poses els gustos musicals, descoberta de música, descoberta de gent. Mm-hmm. Està... A mi em va sorprendre i...
Fes amics a partir de l'afinitat de gustos musicals.
Compte que això és difícil, eh? Perquè el mateix Apple amb Pink volien fer això.
Et pot agradar algú... Tota et pot agradar...
Amb una mica de sort, d'aquí un any ens compren per...
Pensa, pensa Rai, una cosa.
Una sort, tornes cap aquí.
Ja. Et pot agradar... Hi ha una cançó de Bor 54. No, no és de Bor 54. Us la posareu algun dia, que just és això. És un tio que li agrada el funky, i la tia que li mola mogollón és punky, vale? I clar, els funkys i els punkys no es porten mai bé. Vull dir que a vegades et pot agradar algú molt i la seva música i la teva van a coincidir,
bueno, a veure,
gens.
Jo ara, parlant de punkys, sí, vull recomanar un canal de YouTube, vale?
Ah, vinga.
Perquè a mi no, les punkys no m'agraden massa, però hi ha una punky que es diu Comic Book Girl 19.
Que et posa...
A veure, és una que va amb el cabell... porta el cabell rosa, però a part que és una noia molt guapa, realment guapa la noia aquesta, fan uns programes sobre cine, sobre còmics, i en especial té uns episodis especials a explicar la història a darrere del Game of Thrones. O sigui, la tia s'ha dedicat a mirar tots els llibres, a tots els fòrums, totes les teories sobre les famílies Stark, Lannister i Targaryen. Està realment ben documentada i els vídeos són boníssims. I la noia està per sucar i pa, això sí, impressionant. A mi no m'agraden els punkis, però aquesta jo faria una excepció.
Pues mira, com el nano aquest funky que cantava, que s'havia enamorat
de la
noia
punky. Clar, que...
Ton, tu volies fer alguna recomanació?
Home, mira, jo d'aquests tres temes que he dit, el secret, els hackers i la pirateria, només tinc aquí escrit, i per casualitat, un llibre que vaig llegir que em va agradar, no sé si s'ha traduït o què, és un que es diu Piracy, pirateria. Sí, no, Piracy.
Piracy.
Piracy, de pirateria. Sí. La propietat les guerres sobre la propietat intel·lectual, des de Gutenberg fins a Gates. És un que es diu Adrian Jones, és de la University of Chicago Press, de fa 2 anys. Mm-hmm. I és un... M'agrada perquè es trobo sensat, és a dir, no es fa el moralista, no diu això és valent, això és bo, sinó que diu, noi, estem davant d'aquestes situacions que no sabem com posar-nos i perquè qui ha d'atacar la pirateria? Sí, tot el que tenim és gràcies a la pirateria.
Se'n va ser la còpia, no?
Des de la seda fins al cautxú, tot ha estat robat.
A més, tal com ens explicava en Coque ara fa un any i pico, existeix un estudi estadístic seriós que demostra que existeix una correlació lineal amb la existència de pirates i la contaminació en el món. Com menys pirates hi ha, més contaminació hi ha. És una correlació lineal, però feta des del segle XIV. I necessitem que tornin els pirates perquè el medi ambient es netegi. Com diu el Flying Spaghetti Monster, sigueu pirates.
Hem de marxar.
Parleu pirata.
Hem d'agrair, hem de penxar, li agraïm molt a Anton, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i fer-nos companyia una vegada més. El Don és un amic que ve com a mínim un cop cada
només
temporada.
Només cal que jo li envio un mail i diu, i tant!
I sempre es deixa convèncer. La propera setmana a Mossega la Poma ens visita el nostre economista de capçalera, en José Cabré, en qui parlarem, doncs també vés a saber de què.
Sí, deixem que ens expliqui el que vulgui.
Sí, igual algú, economia i nazis.
Però li heu de dir que es posi una americana llampant.
Sí. No, home, no, el José és més rotllo hippie.
Sí, és més hippie.
És
de les coves de Menorca.
És més de coves de Menorca, de Menorca,
com és, Macarella i Macarelleta, aquestes d'això. Rai, que no saps ajuda'ns a acomiadar-nos, gràcies a tots. Fes una mica de
Raül. Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobarem la setmana vinent. Jo potser també vinc la setmana vinent, tot i que marxo dimecres, però igual em colo.
Ah, perfecte.
A més, aprofito per dir que em compraran un Retina per treballar, que us donin a tots.
Hola,
això està molt bé.
I, si us plau, envieu-nos propostes, suggeriments, idees, el que sigui, a cultura@mossegalapoma.cat i segueix-nos a @mossegalapoma a Twitter.
I també a Google Plus, a la comunitat mossegui de Google Plus.
I no oblideu no anar a La Maquinista el dissabte per la tarda, que és l'infern.
O al Cort Inglés.
O fer-vos a Facebook.
El dissabte per la tarda aneu a la muntanya.
Adéu-siau, fins al proper programa.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.